Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Continuem analitzant el 21D, però ara canviem l'enfocament perquè no ho farem en clau política.
Els resultats de les eleccions ens han situat en un escenari incert. Ens juguem molt, tot està obert i molta gent ho està vivint amb molta intensitat. Per això, avui tenim a l'Estat de Gràcia un home acostumat a recórrer territoris poc explorats, a gestionar situacions d'incertesa i a aconseguir reptes que, d'entrada, semblaven impossibles.
Entre d'altres fites, ha estat el primer català que va arribar al Pol Sud en solitari i el primer pilot a córrer un Dakar amb un cotxe 100% elèctric. Ha pujat les muntanyes més altes de cada continent, inclòs l'Everest. Escriu llibres, fa xerrades i desenvolupa projectes en l'àmbit del medi ambient. Albert Bosch, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt content.
Molt bé, me n'alegro. Escolta'm, tu parles molt i has viscut molts moments d'incerteses. No sé si hi ha fórmules màgiques, com ara estem vivint amb la política tants moments d'incertesa. Hi ha una fórmula màgica per sobreviure a tanta incertesa?
Estaria a gust d'entrada, no? Veure que la incertesa fa por, però la por pot potenciar les teves capacitats, veure que la incertesa porta riscos, però els riscos també són estimulants, veure que la incertesa comporta canvis, però els canvis et fan progressar, i, en definitiva, entendre que l'entorn és incert a Catalunya, a Espanya, a Europa, al món, en el futur, però la certesa l'has de tenir tu mateix, amb les teves capacitats, i la certesa, l'estabilitat l'has de tenir tu. A fora ja no n'hi ha, ja no existeix. Això forma part del passat recent, perquè abans també era molt incert, però el passat recent, i ja ha desaparegut.
I ara la gent a casa o al cotxe estan pensant, incerteses? Jo cada dia en visc moltes. Diu, sí, però espera't que expliquem alguna de l'Albert Bosch i ja veuràs que no són exactament les mateixes. Per exemple, al Pol Sud, el 4 de gener de 2012 et vas convertir en el primer català que va arribar al Pol Sud en solitari després de travessar l'Antàrtida des de la costa durant 67 dies. Vas recórrer 1.152 quilòmetres, 4.400 passos en condicions molt difícils. Què va passar? Tu hi anaves en companyia, hi anaves amb un company teu, però de sobte...
Va fotre el camp.
Sí. Ah?
És que soc molt pesat i tal. Vam estar 15 dies bloquejats a la tenda i amb unes condicions, evidentment, més que incertesa i extremes. Després semblava que no tenia sentit continuar, estàvem a prop de la base antàrtica que ens auspiciava o que ens donava cobertura logística, i va decidir pues, marxar, no? I després jo em vaig quedar sol, vaig creure que tenia possibilitats d'intentar-ho i vaig viure una gran experiència d'incertesa potent a la meva vida.
Què et quedava per fer, llavors? Et quedava tot el viatge, tu sol. I tenies prou menjar, i tenies prou beure, i tenies...
Sí, ho havia racionat, també vaig poder, com ell va marxar, vaig agafar una mica del seu, no? Lògicament, no? El trueque. I després, clar, havíem fet 31 quilòmetres en 19 dies. I em quedo sol i me'n quedaven 1.120.
No? Ah!
Per tant, Dream Team, el que és un Dream Team no era.
I no et vas plantejar de dir, doncs mira, jo també torno i quan estigui bé ell, doncs ja ho tornarem a fer tots dos junts.
I ningú m'ho podrà retreure.
Clar.
És més, hagués vist bé, no? L'acompanyo, ell no està en condicions i tal, perquè això queda molt bé, no? Aquesta solidaritat a vegades que és una excusa, en molts sentits. Però no m'ho vaig plantejar. Altres vegades m'ho he plantejat. Jo he abandonat moltes vegades i no sempre s'ha de continuar, no sempre has de perseverar. A vegades hi ha límits que no pots superar, no? I temeritats no se n'han de fer. El que passa en aquell moment tenia clar que volia continuar. Volia estar allà, desitjava estar allà. Estava preparat per estar allà. M'havia tret hasta l'apèndix per estar allà, caratxo. Vull dir, havia fet els deures.
Però per què te'l vas treure? Per pesar menys i caminar més ràpid?
No ben bé per pesar menys, sinó perquè en cas d'evacuació, en cas d'un apèndix, igual que passa a la muntanya, jo he perdut dos companys a la muntanya en una zona, la zona de la mort, que es diu, a més de 7.500, 8.000 metres, no volen els helicòpters, no et venen a rescatar. A l'Antàrtida també passa el mateix. Si no hi ha visibilitat perfecta i el vent gairebé zero, no venen a rescatar-te. I allà a la muntanya són 4 o 5 dies que estàs en aquesta zona, però a l'Antàrtida són 2 mesos en zona de risc. Per tant, em trec l'apèndix i sé que en una zona incerta, la més incerta del món, i estant sol, tinc una certesa. Roger.
No tindràs apendicitis.
D'apèndix no palmo, eh?
Hosti, però per anar segur, t'hauries d'haver tret totes les dents per no tenir càries
no,
molt dures.
Però això amb antibiòtic vas fent.
D'acord.
Pots aguantar el dolor, no moriràs d'això.
És a dir, que la gent que se'n va fer aquests viatges així tan bèsties com tu, molts es treuen l'apèndix?
Sí. Navegants transoceànics, els astronautes, els que
no
treballen...
No ho he sentit mai, això.
Els que treballen amb bases polars que estan 6 mesos allà dintre, normalment es treuen l'apèndix.
Per tant, ja podem treure, digues, Albert, digues.
Necessites assegurança? Has de pagar algun tipus d'assegurança per si ha de venir l'helicòpter?
Sí. 350.000 dòlars per persona de cobertura. Troba-la. Oh, troba-la una assegurança. Em va costar, va ser una de les coses més difícils d'organitzar aquesta expedició, és trobar aquesta assegurança. Perquè ni la, vaig parlar amb la Lloyds de Londres, amb tothom. Com et cobreixen 350.000 dòlars amb tant risc?
No hi ha
una relació
beques,
de cost,
o...
risc. Al final la vam trobar amb una espècie de RAC mundial que vaig trobar per diplomàtics que t'evacuen en cas de guerra i tot, i vaig fer-me soci i em va cobrir.
De moment ja podem treure algunes metàfores d'aquest viatge de l'Albert Bosch, per exemple, al Pol Sud, amb el procés, eh? És a dir, estaria bé preparar-se bé per saber a què t'enfrontes. Ho parlàvem ara amb la tertúlia. És a dir, si t'has de treure l'apèndix, te'l treus. Sí. Però vagis ben preparat, eh? Que cadascú interpreti l'apèndix com vulgui, amb clau política. I després, un cop ets allà, és el que deies tu, surfejar la incertesa com puguis. Quines incerteses et vas trobar tu, per exemple, durant la caminada d'aquests 1.150 quilòmetres?
Evidentment, de tot tipus, no? Des de les temperatures, esquerdes, dies de tormenta, la solitud, que la solitud és una amenaça, a vegades, no? Perquè et fa aflorar les teves debilitats, la por. La por és la que ens fa prendre les pitjors decisions. Amb el procés també, no? Molta gent vota o una cosa o l'altra en funció de la por. Uh-huh. No? És un gran motivador de vot, en aquest cas.
Bueno, hi havia una frase que ahir corria bastant per Twitter de Nelson Mandela que deia que les teves decisions sorgeixin del coratge, no, que no sorgeixin de la por, segur, però que sorgeixin del coratge. Bueno, ara ho buscarem. Sí. Però en tot cas, aquesta és la idea, que no et moguis per la por només.
Exacte, i això són obstacles, a vegades no són obstacles físics els que trobes amb grans expedicions, no? Són obstacles més psicològics, no?, que els has d'afrontar, i a vegades no els havies menys tingut, i quan hi ets t'espanten molt i et bloquegen, o a vegades fins i tot els havies sobreestimat, i quan hi ets penses que no són tan greus. No?
És interessant, què deia Mandela, que la Sherman és ràpida com un llamp?
Doncs ho havia tuitat precisament el Carles Riera, de la CUP, diu que les vostres decisions responguin a les vostres esperances i no a les vostres pors.
Sí, però tampoc no sobreestimem les esperances, és a dir, tampoc no fem allò, aquella cosa...
Excés de confiança.
Traieu-vos l'apèndix, sí. Diguem-ne.
Però s'ha d'estar preparat, i per això s'ha de fer un exercici de realisme. Si jo et dic, ei, va, ens anem a l'Everest, va, tot l'equip de l'Estat de Gràcia ens anem a l'Everest, serà molt xulo, farà bon temps, molt maco, i ens reconeixeran quan tornem. Us estic enganyant, us he de dir també que podem morir, Que hi ha llaus, que hi ha esquerdes, que hi ha mals d'alçada, que hi ha congelacions. I hi ha gent que dirà, sí, doncs em quedo a casa. Vale, no passa res, això és el conservador, que diu, em quedo a casa, jo no afronto això, aquesta, no busco aquesta passió, em quedo a casa. Hi ha gent que diu, home, però jo, hi ha obstacles, però em sento capaç de preparar-me, em sento capaç d'afrontar-ho, em sento capaç de tenir la tècnica per no caure a l'esquerda. I llavors, a vegades... arribes a l'Everest i és molt maco.
Bueno, aquesta és una de les queixes de molta gent del món del sobiranisme, que s'ha venut massa una pel·lícula que segur, passés el que passés, acabaria bé. I llavors hi ha hagut falta d'informació una mica, hi ha hagut una falta de realisme i de dir... un pèl de paternalisme, no? Es queixa alguna gent?
Bueno, tots sabem que jo quan afronto les aventures ho tinc clar, quan creo un equip ho tinc clar. O sigui, la majoria de decisions i actuacions no sortiran de la raó, sortiran de les emocions. I clar, amb aquests grans projectes es treballa amb la raó, però els que mouen la política, sigui en un sentit o en un altre, treballen les emocions de la gent. I la gent es pensa que està fent decisions racionals, però són emocionals. I després, en el moment crític, quan estem davant del lío, de la tempesta, de la llau, o davant de votar, o davant de fer una dui, o de fer una no sé què, després afloren les emocions. I decidim en funció de les emocions. I en aquell moment hauries d'haver fet els deures. I després pogués ser un radical d'aquell moment, però no perquè en aquell moment ets un radical, un entusiasmat, sinó perquè abans ho has treballat. Uh-huh. I perquè si no et poden trair d'una manera o una altra.
Jo ahir ho pensava, quantes decisions al dia creieu que realment prenem purament per la raó? Jo crec que gairebé cap. És a dir, si jo tinc gana i me'n vaig al supermercat, les emocions que em surten davant d'un o d'un altre producte, bueno, hi ha moltes emocions decidint allà, no?
Això és una mica el plan sofista, no? Que poses el que decideixen les teves emocions, ho justifiques amb la raó de la manera que et convé.
Exacte. Sí. Bueno, és un equilibri complicat, però vaja, la raó és important, però les emocions són...
Totalment.
Són molt potents.
I els valors també, o sigui, ja ho deia, això ho deia Aristòtil, logos, ethos, pathos. Logos és la raó, l'ethos seria l'ètica, els valors, i el pathos és la passió. I clar, i al final els moviments polítics que estem gestionen tota aquesta comunicació en base a les emocions i en base als valors una mica, però els valors es manipulen d'una manera o altra, a no ser que els tinguis molt pensats. La gent dedica molt temps a actuar i molt poc temps a pensar, a filosofar. Això ho deleguen. La gent, la part de la filosofia, dels valors, de tot, ho deleguem. I, en canvi, la part de l'actual, l'immediat, ens en fem amos.
Hosti, no,
però hauries al revés.
M'estic apuntant tot el que dius. Perquè
té rèdit immediat. Rèdit immediat. En canvi, hauríem de dedicar molt més temps a pensar... Però això ho deleguem, això ho comprem, fet, ho enllaunat. Mm-hmm. Sigui en un diari, en un altre diari, en un tertulià, en un altre... I ho deleguem. En canvi, l'actuació, el que tenim clar, el que fem ara... Això ens en fem amos. I hauries al revés, gairebé, perquè el més important és aquest pensar. Jo n'hi dic brújula en comptes de cronòmetre.
Feu el favor d'apuntar totes les coses que està dient l'Albert Borg i després em passeu els apunts, perquè jo no tinc temps i m'està agradant molt totes les reflexions que fa l'Albert, que, escolta, és que és una persona que, entre altres coses, va travessar i va arribar al Pol Sud en solitari. Clar, és que
li han funcionat.
Clar,
les coses que
ha aplicat tot això en un dia a dia de quantes hores, de quants dies per arribar al Pol Sud, tu sol?
Sol vaig estar 48 dies, sense veure ningú, ni cap animal, ni cap planta, res vol dir res.
No hi ha soroll a l'Antàrtida?
Quan no hi ha vent, és el silenci més absolut que us podeu imaginar.
Hosti,
quan, no hi ha soroll, quan no hi ha vent.
T'angoixa, aquest silenci?
És curiós, perquè et sents tu. És molt fort.
Raro.
Et sents orgànicament, Et sents orgànicament.
Clar,
o sigui,
clar.
No només... és el silenci més absolut, de veritat, que pots... No hi ha cap ocell, no hi ha cap fulla, no hi ha cap...
I olors, llavors, tampoc?
No, és escèptica totalment. No hi ha ni olors, ni...
Ni horitzó.
Bueno,
vull dir, no hi ha relleu.
Algunes muntanyes, a vegades, lluny, però... I no hi ha ni virus, ni gèrmens. Una cosa... Fas una ferida, no se t'infecta. És com un altre planeta. Realment és curiós. És un dels llocs curiosos que es poden estar.
Hòstia, sí. Sí. I què et volia dir? Estàs sol, que ho deia ara la Sherman? Tantes hores del dia, amb tan pocs inputs, amb tan poc canvi de relleu geogràfic, el cap se't dispara cap a on?
Bé...
Què penses?
Jo abans dic... Bueno, se't dispara cap a molts llocs, l'has d'intentar dirigir una mica, has de fer els deures abans... També, abans, la Maria ho ha dit, és que a més li han sortit bé, cuidado, si em doneu 5 hores de programa, us explicaré tot el que no m'ha sortit bé,
Però estàs aquí, per tant, tan malament no t'ha sortit.
Sí, estic aquí, però és la suma de molts errors, No és per un tòpic, és que a mi m'agrada molt... El primer que vaig fer, d'acord amb un cotxe elèctric, però el tercer dia vam abandonar, i he treballat amb això 3 anys, i moltes muntanyes les he pujat, i m'han evacuat a vegades, i, clar, és que ens pensem que tot va bé, i només parlem dels èxits, però no som supermans, hi han molts errors que se n'han d'aprendre, i a vegades surt bé, però has d'estar disposat a que et surti malament. Els que només juguen a guanyar no es mereixen guanyar. Perquè a vegades, per fer coses interessants de veritat, moltes vegades perds i has d'estar preparat. I sobretot quan estàs sol, perquè aquestes coses vius amb solitud, a vegades, necessàriament acompanyat dels teus amics, dels que estimes, la teva família, però també amb solitud. Estem molt preparats, fixa't,
Sí.
Estem molt preparats per comunicar-nos amb la societat, amb els nostres amics, amb les nostres famílies, amb els companys de feina, però no estem preparats per comunicar-nos amb nosaltres mateixos. I quan passen coses xungues, quan són moments incerts, que estem parlant d'això, que vivim així, no ens serveix, hem de comunicar-nos amb nosaltres mateixos. I no en sabem. I després els que es forren són els psicòlegs, els coachs, aquests es forren, és la professió del futur. Perquè a la gent no li fa por comunicar-se amb ell mateix, mirar-se al mirall, escoltar-se, etc. I...
És que vés a saber què descobriríem.
I la gent em diu, no t'avorries tu sol? Dic, home, intento no avorrir-me, perquè si m'avorreixo amb mi sol, és que no puc fer res, és que és molt trist avorrir-te amb tu sol.
Uf, que xulo, Albert, de veritat. Moltes gràcies per venir avui a l'Estat de Gràcia, l'Albert Bosch, que ens ha acompanyat amb les seves aventures, que ara se'n va al Canadà. Espero que vagi
igual. Sí, 2 mesos.
Bueno, 2 mesos. Jo d'aquí 2 mesos no foto res, és que vull dir...
Però portem 3 mesos treballant, tia, Cuidado.
Molta força, de veritat. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies pel programa.